Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
La Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, se n'ha anat fins al Vendrell per conèixer un artista que fins ara no havíem entrevistat mai. És un escultor que basa les seves obres en els cervells i la neuroplasticitat. Lourdes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui ens hem vingut fins al Vendrell, com bé deies, i és que estem a l'estudi d'un artista gaire conegut aquí a la nostra zona, malgrat que porta una trajectòria important. Estem amb l'Emilio García. Molt bon dia, Emilio.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per rebre'ns al teu lloc de treball.
Sí, jo, bueno, és una cosa nova, això que vingui gent a visitar-me, perquè a banda de la meva dona i la meva filla i el meu pare, la meva mare, pues, sempre estic aquí sol. No tinc moltes visites.
He dit artista, no sé si és exactament la paraula o com et definiries.
Jo em considero dissenyador, però sí que com tothom fa molts anys que em considera artista, pues, ja em faig la idea de que sóc un artista i em dic a mi mateix artista.
Tu has fet una cosa molt novedosa, potser per la resta de mortals com som nosaltres, que són figures amb cervells. No sé si és exacte.
Sí, tinc una fàbrica de cervells, al Vendrell.
Molt bé, fantàstic. Com se t'acudeix? Com sorgeix aquesta idea?
Pues aquesta idea sorgeix després d'un viatge a Berlín amb la meva parella, que ara és la meva dona, i bueno, escoltar moltes històries de com la gent se les enginyava per saltar el mur, creuar el mur de Berlín, amb les seves idees, no? O idees molt, molt boges com tirolines, túnels, amagats amb bandes de música dintre de l'altaveu, trampolins de tota mena... I tot això se'm va juntar a la tornada amb que la meva dona, bueno, en aquell temps no era la meva dona, pues estava estudiant, preparant-se les oposicions pel PIR, de psicòloga clínica, i tenia els llibres oberts amb temes de neuroplasticitat i tot això. Llavors, a mi em va esclatar el cap amb això de que nosaltres mateixos i el nostre cervell canvia de forma conforme anem vivint coses o aprenent coses, com que s'esculpeix a si mateix, no?, el cervell. I amb la història aquesta de Berlín que havia escoltat, pues, vaig decidir fer una escultureta com a hobby, sense cap pretensió, d'un cervell amb potes de granota.
Interessant.
Sí. Avorrit a les nits, no? Jo feia pàgines web en aquella època, perquè era el que més feina hi havia i se'm donava bé, em sortien maques, la gent me n'encarregava moltes, i a les nits pues, jo tenia el meu hobby, no?, el meu punt d'escape, que era pues, agafar la plastilina o el fang i anar fent aquella escultura petiteta.
Clar, tu comences com un hobby, dissenyador, com comences? És a dir, agafes fang, plastilina, i és prova-error? T'agradava? És a dir, com...
D'on ve tot això? Pues, a casa meva, el meu avi feia escultures de sants per esglésies i allò una miqueta també comercial, per Gallina Blanca o altres marques. Uh-huh. El meu pare també dibuixava, ha dibuixat sempre amb mi, ha pintat quadres, sempre hem jugat amb... A més de jugar amb cotxes, això, nosaltres a casa sempre hem jugat amb plastilina, amb fang, a esculpir, a pintar, a dibuixar. Llavors, jo des de petit volia ser artista. Però quan vaig arribar a l'Escola d'Art de Tarragona, van dir, jo volia fer escultura. Em van dir, no, escultura no.
Com que no?
Vas a morirte de hambre. Tienes que hacer diseño gráfico. Como todos tus amigos. Llavors, jo vaig triar l'especialització de disseny gràfic. I a partir d'aquí, pues, va juntar amb tot el tema del boom d'internet, vaig començar a fer pàgines web, i van passar 10 anys, i jo ja me n'havia oblidat, no?, de ser artista, tot això. Jo m'anava bé fent el que feia, fent vídeos, pàgines web, revistes, bueno, una miqueta pues, un estudi de freelance, de coses d'aquestes. I... Però clar, allò sempre ho portes
sempre,
dintre, no?
Clar.
Sempre sí. Jo, pues, si tenia un paper, pues, dibuixava. Si tenia una molla de pa, pues, allò que...
L'anaves moldejant, no?
la fas una miqueta així, una pasta, i fas alguna cosa, no? O sigui, a sobre la taula. Llavors, jo mai ho havia deixat. Vale. I vaig començar a col·leccionar artois, que són, bueno, aquests ninos que per mi substitueixen les figuretes del lladró de l'àvia o el Swarovski. Pues per mi, pues això és com un símil, allò, una evolució d'allò. Jo col·leccionava artois d'edició limitada, d'artistes que m'agradaven, i clar, em quedava ja l'espineta, no?, de jo, pues mira, faré el meu artoi. I quan vaig tenir aquesta idea, després de venir de Berlín i la neuroplasticitat i això, vaig fer l'artoi. Jo parlava en un fòrum, que no hi havia xarxes socials, eren fòrums de, amb gent amb les mateixes gustos que tu, d'artois, precisament, i vaig penjar aquelles fotos, aquella granota amb cervell, i en qüestió d'una setmana o així, allò es va fer viral. Encara no existien els virals.
En aquell moment no existia la viralitat com la coneixem avui dia.
Sí, sí, 2008, allò es va fer viral, i vaig començar a rebre e-mails i comentaris al post, que ho volien comprar i tal. I jo, buscant per internet, aquelles fotos estaven en pàgines sobre el tema d'artois i no artois, distribuïdes per tot el món, o sigui, en japonès, en rus, en anglès, en italià, francès, per tot arreu. I clar, jo que feia pàgines web i vaig veure aquí, doncs, dic, això potser em canvia la vida. Era una oportunitat que vaig decidir, doncs,
apostar
per ella i començar a fer jumping brains per distribuir-los per tot arreu, no?, per tot arreu del món.
Wow.
Va ser un desastre.
Sí?
Perquè sí, perquè jo, tota la il·lusió, vinc a agafar comandes, comprar materials, començar a fer motllos i reproduccions i tal, però clar, el Jumping Brain té unes potetes molt finetes. I jo, pues, no m'havia plantejat que això, si ho ficaves en una capsa i no anava empaquetat d'una certa manera...
Igual no arribava a les potes.
Igual les potetes, però ja estaven sueltes per la capsa, ja no estaven a la granota enganxades. I això és el que va passar. Van començar a arribar trencats. Jo, clar, tenia un compromís amb mi mateix, sobretot, no?, que allò arribés a puesto. Llavors, vaig refer-ho tot, i bueno, va ser una mica una odissea, però bueno, de seguida, a part d'aquestes persones que volien comprar, marques del món de l'artoi o galeries d'art van començar a posar-se en contacte amb mi i em van oferir, pues, altres oportunitats, com exhibir-ho en el circuit de l'art contemporani, en fires d'art, en galeries d'art, fer-ho en gran format, fer-ho amb materials nobles com bronze o mármol.
I des... Wow.
I després les marques d'artois, pues, produir-ho en massa i vendre-ho per tot el món, en plan a lo bèstia.
Clar, això no t'ho imaginaves en cap moment. És a dir, quan vas fer aquella figureta a les nits i tot plegat, si t'haguessin dit això tindrà aquesta repercussió, t'ho hauries cregut realment.
No. No, jo feia...
Cada dia d'avui encara...
Sí, jo ho feia jo per treure'l de l'espineta, i si el podia canviar, li agradava a algú i el canviava per un altre artoi d'algun altre artista que fes alguna cosa que m'agradés i a ell li agradés el meu, o sigui, com una moneda de canvi.
Clar,
O sigui, era la màxima aspiració, perquè ja se m'havia oblidat el tema aquest de ser artista i tot això, ho veia com un... Bueno, una utopia, no? Una il·lusió de quan era petit que ja ni m'ho plantejava, m'anava molt bé fent pàgines web.
Home, si vas anar allà a l'escola d'art i tu dius que vols fer
escultor
i et diuen que ni de conya, normal, sí, que t'haguessis oblidat.
Sí, sí, sí. Vaig provar, perquè també m'agradaven molt els dibuixos animats, i vaig dir, bueno, si no, intentaré fer stop motion. Animació en plastelina, no? D'aquest que fas ninos, o sigui, tenia a veure l'escultura i tenia a veure els dibuixos animats, però mala sort la mia. Van començar a entrar el tema 3D a les pel·lis i els anuncis, i tot això. A mi m'agradava la publicitat en stop motion, sobretot. O sigui, els anuncis fets de publicitat per la tele, fets en plastelina. Però de seguida el 3D ho va canviar tot, en qüestió de, no sé, 5 anys. I també em vaig oblidar.
Sí, però
es va deixar de fer tot això.
Al final això va tenir una repercussió que avui dia és el teu modus vivendi. Dedicant-te a fer el que veiem.
Sí, sí, sí. Tot va lligar, tot va passar per alguna cosa, no? No sé. Gràcies a que vaig fer moltes pàgines web, doncs ara puc fer la meva pàgina web gratis.
Mira, molt bé, ben sí, pensada. Sí, sí.
I, bueno, sí, m'ha anat una miqueta que he procurat treure el bo de cada etapa de la meva vida i que implementar-la a la següent, no? Com tot el que he après, pues, no sé si et servirà, però intentem aplicar-ho a la següent etapa. Mm-hmm.
Fa quants anys que t'hi dediques ara en plan com a la teva feina habitual?
Sí, doncs pues mira, amb el 2008 vaig començar la transició. En qüestió de 3-4 anys ja no feia cap pàgina web. Mm. Perquè tenia molts clients de molts anys i molts compromisos i no podia deixar-ho de cop i desaparèixer, sinó que va ser tot. Vaig intentar fer-ho el més organitzat possible i sense perjudicar tota aquella gent que depenia de mi. Mm-hmm. Que ja parlem de, que, no sé, Inditex feia pàgina webs amb mi, Diesel, vaig estar molt bé fent pàgina web. Sí.
Parlem de sí, nivells
sí, sí.
alts.
No? Tenia clients del principi, d'aquí de tota la vida, del poble, com Joguina Saló i tal. Mm. Però, clar, ja havia arribat un punt que tenia responsabilitats pues, més heavy, no? Mm-hmm. I no es podia deixar jo desaparezco, perquè me llevan a juicio luego.
Sí, en aquest cas seria possible.
Llavors va ser tot un procés d'uns anys, pues, molt organitzat i molt mica en mica, i començar a fer això a full.
Com és el teu dia a dia? Perquè estem aquí al teu lloc de treball, veiem serveis, lògicament. Veiem materials que jo desconec. Què és? Això és plastilina? O això igual és... estic dient una bestiesa.
És plastilina.
Ah, vale.
De la, sí, sí, de l'escola. A mi, no sé, sempre m'ha agradat la utilitat des de petit i molta gent em pregunta, què és aquell material blau? I jo, pues, plastilina de la papeleria.
A tota la vida.
Sí, la compro un capses de 10 quilos. Venen les pastilles, sí, sí, hi ha pastilles de plastilina com a l'escola. Uh-huh. I, bueno, m'agrada aquest material i és el que
sí, aquests serveis que veiem també són de plastilina o,
no.
O això ja és un altre material?
Això ja és resina. Això uh-huh. és resina de poliuretà, que ja és, diguem-ne, són dos líquids que es barregen i es posa dur, però és un material que ja es busca una permanència, no? Per moltes dècades. O sigui, que fer un plàstic que no contamini, perquè uh-huh. estar en una casa, pues, ficat en una vitrina, o per sempre més, i si l'hereden els fills i els nets, pues millor. No? És com resignificar el plàstic d'un sol ús, però considerant-lo un material noble.
Uh-huh. I quant de temps et porta fer una figura? Dic figura per la meva ignorància, eh? No,
sí.
No sé si té un altre nom.
Diguem-ne, una escultura original, això és molt relatiu. Tenir una idea, jo cada dia tinc idees i totes són dolentes. Potser arriba un dia i dius, hòstia, aquesta! Quadra per el que li agrada a la gent, pel moment cultural, sociocultural, per el meu estat personal, doncs aquesta ha de ser. Llavors, això és molt relatiu. Llavors, pot ser més complexa o menys, pot després tenir més peces o menys. Fer l'original, la peça original, és molt relatiu. Tinc escultures fetes originals que quan les estan fetes dic, pues, no valen, no, ara no és el moment. Mm-hmm. I les tinc guardades. Llavors, després estaria el que seria la preproducció, que seria fet tot el tallar-la en peces per poder fer motllos i preparar els motllos i tot això. Això pot variar d'un parell de setmanes a un mes, uh-huh. fer tota la preproducció. I després, la producció, no sé, a la setmana pues, poden sortir, si és una figura petita, potser en surten 20. Uh-huh. Si és una figura gran, potser en surt mitja. No? Necessito 2 setmanes per fer una figura gran o 3 setmanes. Llavors, depèn molt de la característica de la figura, de si és gran, petita, si va encapsulada o no, si és amb un material o amb un altre, és molt relatiu. Però, bueno, d'una setmana a
un mes o així. La baladí que totes són insòlites, és a dir, són totes artesanals.
Sí, sí, sí.
No
sí.
hi ha cap que sigui igual, entenc, pel tema del motllo que comentaves, no?
Sí, és tot un procés manual, sí que incorpora la tecnologia 3D per tot el tema del tooling, de tallar-les en peces i que després t'encaixin. Això, amb el 3D ho fas en un moment, corta per aquí, corta per allí, posa un encaje així i otro así. Això és fantàstic. Però tota la resta de procés és tradicional, és tot manual, tot amb líquids que es transformen en sòlids. No? Unes són silicones, tubetes, les altres són resines sòlides, no? I la pintura, doncs igual, es torna sòlida. El pernís igual, són...
Sí. Com un... Ho dius com molt fàcil, però jo ho trobo... Després ensenyarem a xarxes algunes imatges del que fas. Em sembla meravellós, és a dir, no sabria per on començar.
Sí, bueno...
És... Clar, val a dir que soc periodista, és a dir, jo només se pregunta, almenys tu tens aquest art, no?, que parlàvem al principi, que saps com donar-li aquesta forma, no?
Sí, però ja et dic, si t'agradés i et motivés, t'enganxes al YouTube, que és nostre professor.
Tutorial.
Tutorial a YouTube i ahir pots aprendre qualsevol cosa. Jo animo tothom. A que si algú vol saber fer-ho i té ganes, pues que avui en dia amb internet i el YouTube i tot això tenim moltes eines que abans, el 2008...
Quan vas començar? T'has pues plantejat no. Alguna vegada fer tutorials? Perquè, clar, està clar que el teu producte crida l'atenció, és diferent, no?, el que veiem o el que estem acostumats. T'has plantejat de dir, ostres, per què no faig tutorials per la gent o fins i tot muntar una escola?
Sí, m'ho he plantejat, m'ho han plantejat moltes vegades. He provat a fer de profe en escoles, en universitats dels Estats Units i a Barcelona, seminaris allò més curtets i xarres i tal, però veig que no és el meu puesto, perquè pateixo, no sé, la gent que se li dona bé i ho fa molt bé, fantàstic, però la gent que li costa, pues jo pateixo molt. Llavors... No sé fer-ho, no sé gestionar-ho. Suposo que hauria de fer un magisteri per aprendre a ser profe o aprendre a ensenyar. Jo estic més a gust amb la meva zona de confort, que és el meu taller, la meva família, després els meus viatges i les meves expos, por ahí, conèixer gent i tot això. Però el tema d'ensenyar sempre m'ha costat una miqueta.
També s'ha de tenir paciència.
Sí, no sé, suposo que és vocacional. T'ha d'agradar i ho has de saber entendre i jo no sé, jo pateixo. Que sóc una persona molt pacient i persistent, però és una cosa que no és el meu. Sí que documento el 70-80% de tot el que faig al taller i ho vaig penjant a l'Instagram en forma de stories i en forma de reels i totes aquestes coses modernes. No em busqueu a TikTok.
Perquè... De moment, igual d'aquí...
Ui, em veig gran, pel TikTok.
No creguis. Tothom està a TikTok ja.
Tothom ho diu, el TikTok, milions de seguidores en 5 dies. Dic, hòstia, però...
Ha fet un canvi, és a dir, d'Instagram a TikTok, jo ho reconec. És a dir, em m'agrada molt més TikTok que no pas Instagram.
Jo veig molta gent que li agrada. Jo no sé, soc conservador amb aquestes coses. No, tot.
Fins que arribi el moment, qualsevol dia comences...
Todo manual, el Instagram.
Qualsevol dia et poses per la nit i fas el pas i ja veuràs que és una meravella. Això és el que t'anava a preguntar, Emilio. Ens fa molt, com molta llàstima, portem el Penedès en xarxa molts anys. No sabíem de tu, va ser a través d'un reportatge de TV3. O sí que sabíem per altres raons que no cal que les expliquem, però com poden conèixer la teva obra?
Pues a internet, bàsicament, perquè la majoria d'exposicions, pues ningú no és profeta en su tierra, pues o són en
fora.
Hong Kong o...
Aquí al costat, mira, pim-pam.
En Jakarta, en tinc una ara, a Bangkok, una altra... El mes que ve a Austràlia, o sigui que el més lluny que t'imaginis.
Si algú vol veure l'exposició, ja que se'n va cap a Austràlia.
Per internet.
Per internet. Com et poden seguir?
Sí, jo tinc una pàgina web, i a més l'he estrenat fa un parell de mesos, que encara són processos que, de mica en mica, pues, es va millorant, i així estarà durant uns quants mesos més. Però bueno, ja la poden entrar, poden provar-la, i si hi ha algun error o alguna cosa, si us plau, m'ho diuen, jo lo arreglo. Rapidito. Llavors és emiliogarcia.org. I després a l'Instagram, que és el meu dia a dia, si ja es volen implicar més i veure el que faig setmanalment, doncs és l'Instagram, que seria emiliogarcia.art, A-R-T.
I allà, si algú vol comprar o vol fer-te un encàrrec, també pot?
En podem parlar, clar. Normalment hi ha una miqueta de lapsus d'espera, perquè bueno, hi ha moltes comandes i de preparar expos i tal, i vaig intercalant una cosa amb l'altra, però sí, qualsevol que vulgui pues pot enviar-me un missatge.
Un que vulgui el teu cervell.
T'ho has plantejat? Sí, sí, són els meus cervells. Sobretot el Jumping Brain, és la meva filleta, no? No, que m'escolti la Nora.
Com t'escolti la teva filla, tindrem un problema. Ens queda poc temps. Emilio, quin seria el següent pas que t'agradaria, si es pot dir, o algun projecte que digués això farà un canvi o deixes fluir?
Bueno, he notat una diferència aquest any, 2025, que la gent comença com amb moltes ganes i torna a cridar l'atenció al Jumping Brain, l'original. O sigui, el primer, no? Suposo que ja porta molts anys, és com un clàssic o un icono, i diferent gent de diferents llocs del món m'han demanat portar el Jumping Brain una miqueta més enllà. I, bueno, potser vindrà per aquí alguna cosa, no?
Haurem d'estar pendents a les xarxes socials.
Sí.
A veure què passa. Jo, com a escultor,
si penso en el futur, doncs jo m'agradaria tenir coses als museus, fer escultura pública molt gran, en ciutats importants i tot això, delirios de grandeza, no? Però com a artista, escultor, doncs a mi m'agradaria tot això, però tot això, doncs, si ha de venir, vindrà, i si no, doncs jo estic molt content i molt a gust fent el que faig cada dia. Virgencita, que me quede com estoy.
Tal qual. Emilio, ha estat un veritable plaer que ens hagis obert les portes de casa teva, del teu lloc de treball. I res, deixarem penjades unes quantes coses perquè ho vegin. I moltes gràcies.
El plaer és meu, moltes gràcies a vosaltres i per donar suport a aquests artistes que estem amagats a la comarca.
I tant que sí.
Penedès en xarxa.
Amb aquest amor boig, Crazy Love de Beyoncé, ens plantem a 11:15, cita amb l'actualitat, segon flash del dia, i seguim amb un parell de propostes de cap de setmana a la gent del detall. Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès.
Us ho avançàvem ahir, el Cruïlla descarta celebrar les edicions de Ressons Penedès, el DO Terra Alta i el Baix Segre aquest any. El Cruïlla descarta celebrar aquest any les edicions del Ressons Penedès, el DO Terra Alta i el Cruïlla Baix Segre, segons ha pogut saber l'ACN. El motiu són les dificultats de finançament, ja que els tres festivals van vinculats a unes subvencions que la Generalitat no ha resolt. En el cas de l'Alt Penedès, fonts consultades detallen que s'havia plantejat endarrerir el festival passat l'estiu, però s'ha descartat per la multitud d'actes que hi ha a la comarca. A més, es plantejava un pressupost molt inferior a les dues primeres edicions, fet que impedia fer concerts a espais d'arreu de la comarca. En el cas del Ressons Penedès Vallcruïlla, va reunir vora 13.000 i 12.000 assistents en les dues primeres edicions, celebrades a finals d'abril i principis de maig. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès destaca que el principal al·licient era l'oferta de concerts durant tot un cap de setmana arreu del territori, amb escenaris a cellers i espais singulars, compaginant actuacions de petit format amb grans concerts. El ple de la Bisbal desestima la recusació de l'alcaldessa. El ple de la Bisbal del Penedès d'aquest dilluns ha aprovat desestimar la recusació de l'alcaldessa Agnès Ferrer, feta pel grup municipal de la Bisbal Decideix. El partit acusava Ferrer i la primera tinenta d'alcalde, Judit Vidal, de tenir un conflicte d'interessos amb la requalificació dels terrenys dels Masots, per als quals hi ha una proposta per fer un parc empresarial. La Bisbal Decideix va entrar un escrit on assegurava que totes dues tenien parents directes amb propietats en aquests terrenys. La recusació de Vidal es va fer la setmana passada amb un decret de l'alcaldessa, després que la primera tinenta presentés una notificació del registre que apuntava que el seu familiar s'havia venut als terrenys l'any 2018. La recusació de l'alcaldessa, per la seva banda, s'ha desestimat per votació al ple amb els vots de la majoria de l'equip de govern que conformen Compromís i el PSC. Tres equips d'atenció primària de la Regió Sanitària Penedès han estat seleccionats per seguir el model CESIR de Centres de Salut Integrals de Referència. El Departament de Salut anunciava ahir els 27 equips d'atenció primària de Catalunya seleccionats per aplicar el model CESIR, de Centres de Salut Integral de Referència, que els dotarà de més autonomia i capacitat de gestió, més eficiència i qualitat. D'un total de 116 equips que s'han presentat voluntàriament a la convocatòria del Departament de Salut per convertir-se en CESIR, el comitè de selecció, format per representants del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i del CAIROS, n'ha triat 3 de la Regió Sanitària Penedès. En la tria final s'ha tingut en compte la solidesa del projecte presentat i la factibilitat de portar a terme les adaptacions proposades. Els equips seleccionats al Penedès són l'EAP Baixamar, del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, l'EAP Penedès Rural és de Vilafranca del Penedès, a través de l'Institut Català de la Salut, i l'EAP Baix Penedès Interior L'Arbós, de la xarxa Santa Tecla, al Baix Penedès. I acabem explicant-vos que el grup Escorça Teatre de Sant Joan de Mediona porta aquest diumenge a Moja l'obra Mansió Escarlata. La 34a edició de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès s'atura aquest cap de setmana a Olèrdola. Diumenge a 6:45 de la tarda, el grup L'Escorça Teatre de Sant Joan de Mediona representarà al local nou de Moja l'obra Mansió Escarlata, d'Òscar Ros. L'obra ens planteja com una jove acusada de bruixeria fuig per no ser atrapada i acaba refugiada en la temible Mansió Escarlata. Allà emprendrà un viatge interior per descobrir qui és ella en realitat, a la vegada que lluita per alliberar-se de la sentència de mort. Òscar Ros, a més de ser l'autor del text, també actua i és el director de l'obra. Ell mateix avança que Mansió Escarlata és una comèdia on hi apareixen fantasmes, zombis i homes llop. La roda de teatre l'organitza la coordinadora GATAP i la funció de diumenge és patrocinada per l'Ajuntament d'Olèrdola.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 6 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
A la gent del detall, com és habitual, un parell de propostes. La primera tindrà lloc el proper diumenge 30 de març i es tracta de la segona trobada de cotxes clàssics de l'Arbós que ens presenta la Lourdes Meroño.
Doncs així, Sílvia, i per explicar-nos-ho tenim el regidor de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de l'Arbós, l'Alfons Ribas. Molt bon dia, Alfons, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes. Doncs molt bé, amb ganes d'explicar-vos.
Bé, hem de dir i recordar que no serà aquesta setmana, sinó la següent, quan tindrà lloc aquesta segona trobada de cotxes clàssics, oi?
Sí, bueno, la setmana que ve, diumenge, dia 30 de març, està bé que parlem avui, així anem calentant motors, que la gent es vagi fent la idea aquest cap de setmana, i diumenge, la setmana que ve, tenim aquesta segona trobada de cotxes clàssics. Ja sabeu que fa 2 anys en vam fer una. Va anar molt i molt bé i esperem tornar a repetir èxit aquesta segona vegada.
Explica'ns una mica quins cotxes es podran veure i com anirà tota aquesta jornada a partir de les 10 del matí, oi?
Sí, comencem a les 10 del matí al Parc de Santa Llúcia. Bueno, és un parc molt, molt ampli, que jo me'n recordo que fa 2 anys, al final, nosaltres teníem una previsió d'uns 150 cotxes i al final ens en van venir més de 200.
Uau.
Però bueno, per sort, com és un parc ampli, doncs bueno, teníem espai i vam poder fer una jornada maca i estava tot espaiós i estava tot perfecte. Però bueno, sí, és una trobada de cotxes clàssics, és cotxes fins a l'any 1990, i bueno, poden venir doncs, de tot, no? Des de cotxes nacionals tipus Seat, no? Per exemple, un Seat 600, Seat 127, etc., fins a cotxes americans tipus, no sé, Corvette, per exemple. Mm-hmm. Va venir també una versió del, bueno, com la sèrie del cotxe Fantástico, no? Del Michael Knight, també vam tenir el cotxe Fantástico, me'n recordo. Després també aquest any doncs tindrem, bueno, tenim un especial de cotxes americans, precisament, que tindrem una secció de cotxes americans, que ho tindrem molt ben separadet, ja tenim algunes confirmacions, i bueno, s'espera, pues, ja et dic, si l'altra vegada esperàvem 150 cotxes i vam tenir 200, per dir-te alguna cosa, doncs esperem repetir el número de cotxes d'aquella ocasió.
Déu-n'hi-do, és a dir, que els amants dels motors o dels cotxes clàssics, o per què no, que tinguin curiositat i no tinguin res a fer aquest diumenge, doncs gaudiran moltíssim, no?
Sí, sí, clar, això, bé, és una jornada que, primer de tot, per a propietaris de cotxes clàssics, que vosaltres podeu venir, si teniu un cotxe clàssic i ens esteu escoltant, vosaltres podeu venir el dia de la trobada i us apunteu allí a la carpa de l'organització, que nosaltres muntem aquesta trobada juntament amb l'associació de Seat Clàssics. El Seat Clàssics tindrà allà una paradeta, allà us podeu apuntar. També teniu, si veieu el Facebook o Instagram de l'Ajuntament, veieu el cartell, veieu també que us podeu apuntar per mail. Uh-huh. O sigui que també podeu apuntar-vos abans de l'event, per si un cas venen molts cotxes aquell dia i ja ens col·lapsem una mica. Uh-huh. I, bueno, és una jornada, doncs, això, per propietaris de cotxes clàssics fins l'any 1990, i també és una jornada per, bueno, per gent que li agradin els cotxes clàssics, li agradin els cotxes, li agradin també doncs al món del motor, perquè puguin passar doncs una estona molt divertida bueno, un diumenge al migdia, no? abans de dinar, poden venir a l'Arbós i contemplar. Doncs, bueno, jo ja et dic, amb l'experiència que tenim de fa 2 anys, la veritat és que començaves allà a mirar cotxes i veies coses tan curioses, tan maques, que se't passa el matí volant i t'ho passes molt bé, la veritat.
I a més això anirà amenitzat per altres coses que feu, no?
Sí, bueno, li posem una mica d'ambient, no? Perquè també... també ens agrada acompanyar una mica, que no només sigui això, sinó que bueno, també tindrem el DJ Ramos. El DJ Ramos és un, bueno, és un DJ molt conegut, sobretot a la zona de Lleida. Uh-huh. Va ser molts anys DJ de la discoteca Wonder. Bueno, poder jo t'estic ara dient una cosa que
em
tu
sona,
no
em
coneixes.
Sona.
Bueno, és una discoteca molt coneguda, va estar molts anys allà, era el DJ resident, i ara viu aquí a la zona de... Bueno, està aquí a la zona de Baix Penedès, a la costa. Uh-huh. I, bueno, jo el conec i li vaig dir, escolta'm, què, t'agradaria venir i fer una mica de música Remember dels 80-90, em va dir que sí, que encantadíssim, i bueno, tindrem a DJ Ramos, també, que ens acompanyarà aquest diumenge a la trobada, i ja et dic, amb les millors cançons i sons dels 80 i 90, per amenitzar. Després també tenim més cosetes, tindrem barra, amb beguda a preus a preus populars. També hi haurà esmorzars pels cotxes, bueno, pels propietaris de cotxes clàssics que vinguin. També tindrem un mercat de segona mà, que ja m'han confirmat algunes parades que vindran. Parades que seran, bueno, que són... Perquè, clar, tu quan tens un cotxe clàssic, una de les coses més complicades és trobar recanvis, no? Perquè, clar, són coses que amb els anys cada cop es complica més. Doncs, bueno, vindran parades de senyors que tenen, senyors i senyores que tenen botigues amb recanvis, tot i que potser no hi sigui allí la peça, sí que portaran algunes coses. Les pots encarregar perquè ells et poden dir el que tenen i de més, i també poden fer contactes amb temes d'aquestes peces. Hi haurà temes de col·leccionisme, revistes de tallers, miniatures de cotxes, bueno, vull dir, tindrem de temes de col·leccionisme, temes de peces, vull dir que tindrem també, doncs, parades de doncs això, no?, del món del motor, també, doncs, bueno, per acompanyar, doncs, amb aquesta trobada està molt bé, la música, la barra, l'ambient, segur que vindrà molta gent, molts cotxes, vull dir que, bueno, una jornada fantàstica per venir a l'Arbós i passar un matí molt entretingut, la veritat.
I també feu lliurament de trofeus, no?
Sí, el que fem normalment és que lliurem un parell de trofeus. Encara està per decidir, un dels dos sí que serà el cotxe més antic, que recordo l'altra vegada que em sembla que teníem un cotxe, no sé si del... que t'ho dic de memòria, però un cotxe que bordejava els 100 anys d'antiguitat, pues, bueno, és una cosa molt, molt difícil de trobar, vull dir, un col·leccionista amb una peça, pues, això al mercat, perquè et facis una idea, és, bueno, són molts i molts euros de valor que tenia aquell cotxe. Doncs, bueno, serà, per exemple, un dels trofeus que donarem. I em sembla que en donarem un altre, que encara està per decidir. També, doncs, els participants tindran un dorsal commemoratiu d'aquesta trobada de regal, pels que vingueu i us apunteu. Aquest dorsal, perquè et facis una... No sé si has vist alguna vegada els cotxes de ral·lis, que tenen cotxes de ral·lis o gent que té, doncs, col·lecció de, doncs, el ral·li de RAC de Catalunya, no?, quan es fa.
Sí.
És com una espècie de pegatina així rectangular, amb una forma també circular al mig,
sí,
que posa edició tal del ral·li, doncs és un, bueno, és un cartell, doncs, semblant amb aquest, no?, aquests dorsals, és un dorsal semblant amb aquest estil, amb les dades de la trobada, i, bueno, és un record també que s'emportaran els propietaris de cotxes clàssics que vinguin.
Déu-n'hi-do, és a dir, entretinguts. Però jo ara permetem que està clar que aquesta segona trobada serà un èxit, però haig de colar una petita falca, tot i que encara no és el moment, perquè tu ja estàs també amb la vista posada a l'abril.
Sí, bueno, des de la Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica fem moltes coses, i, bueno, el mes d'abril és un mes especial per nosaltres perquè tenim... Aquesta vegada diria que és la dotzena edició de la Fira Modernista del Penedès, que ja podíem dir que ja la tenim a punt, encara falten alguns detalls, però, bueno, aquest any, com sempre, una edició molt lluïda, molt maca, molta gent vestida d'època pels carrers de l'Arbós, teatre d'època al carrer, visites a edificis... Aquest any tenim una sorpresa, un element que s'incorpora, que ja ho desvelarem més endavant, algú que inaugurarem precisament aquest cap de setmana, que serà un element més per visitar l'Arbós, i, bueno, ja et dic, molt, molt il·lusionats per aquest cap de setmana, que serà el 26 i 27 d'abril.
És a dir, que ja aneu empalmant, és a dir, a partir d'aquí ja és un no parar a l'Arbós.
Sí, clar, vull dir, ara ja comença a venir el bon temps, però ja enfocant-nos ja a la Festa Major, que ja sabeu que és el quart diumenge d'Arbós, doncs ja, bueno, molts caps de setmana amb actes, amb coses culturals, esportives, turístiques, una mica de tot, i ja et dic, a l'Arbós és un municipi que tenim la sort de que, bueno, tenim un calendari d'activitats, un calendari festiu molt extens, repartit durant tot l'any, i la veritat és que això és una sort que tenim, no? S'ha de treballar per conservar-ho, però bueno, ho fem amb ganes.
Doncs, Alfons Ribas, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Recordem als nostres oients que el pròxim diumenge, dia 30 de març, a partir de les 10 del matí, aquest parc de Santa Llúcia, que podran gaudir d'aquesta segona trobada de cotxes clàssics.
Us esperem. Moltes gràcies, Lourdes.
Gràcies, una abraçada.
I la segona proposta l'anem a buscar a Canal 20 perquè ens expliquin com participar en la caminada solidària Caminem per tu, Pol, a benefici de la investigació pel càncer infantil. Ens ho acosta Raimon de Cara.
Parlem d'una cita solidària perquè s'ha programat d'aquí a pocs dies, el diumenge dia 6 d'abril, la que serà ja la 7a edició de la caminada solidària Caminem per tu, Pol. Perquè ens ho pugui explicar, parlem amb una de les promotores, la Carme Rodríguez. Carme, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
És la 7a edició d'una caminada solidària que hem de certificar-ho, hem de destacar-ho. S'ha fet un lloc destacadíssim en el que és les activitats, els esdeveniments solidaris a la nostra comarca. I aquesta 7a edició fa pinta que va pel mateix camí, no, Carme?
Esperem que sí. Estem molt esperançats i esperem que es tingui tant èxit com les anteriors. I, bueno, molt contents de poder-la tornar a fer i esperant que complim els objectius de sempre.
No hi ha grans canvis. Hem vist que es manté el propòsit d'oferir una caminada amb aquesta voluntat, amb aquest objectiu solidari de recaptar diners per la investigació del càncer infantil.
Sí, l'objectiu és el mateix. El nostre objectiu és recaptar, com bé, molt bé has dit, diners per la investigació del càncer infantil. El càncer infantil és minoritari, és un 2% respecte al càncer d'adult i aquesta incidència tan baixa fa que es dediquin molt pocs mitjans. Gairebé tots els mitjans que es dediquen per la investigació provenen de fons privats, d'iniciatives com aquesta, i bueno, fa que es dificulti la seva investigació, la seva recerca. I bueno, de mica en mica pues, es van aconseguint més investigadors i que es vagi avançant, però és una tasca lenta.
I què ha de fer una persona que vulgui contribuir en aquesta tasca? Com pot aportar en aquesta acció solidària del Caminem per tu, Pol?
Sí, aquest any hem canviat la web i ho fem a través de les polseres Candela. Si us poseu a qualsevol xarxa i poseu polseres Candela, Caminem per tu, Pol, ja ens redirigeix. Podem fer aportacions per la caminada, per la caminada més vermut i també la fila zero. Com a novetat, doncs podem oferir que es pot demanar el certificat de donacions i de l'ho aportat doncs et pot deduir un 80% a l'hora de fer la declaració de renda.
I el funcionament, el que ha anat bé fins ara, no? Quedar a davant del restaurant El Conill de Sant Miquel d'Olèrdola i es proposa dos itineraris, un de 8 quilòmetres i un altre un pèl més exigent de 10 quilòmetres.
Sí, és com sempre. Els que han vingut ja coneixen. És una caminada circular molt bonica. Si estàs més en forma, doncs pots fer la de 10. O si no vols caminar tant, doncs la de 8. És una caminada molt fàcil, un entorn molt bonic i bueno, per passar un dia lúdic, amb companyia de tota la família, d'amics, per passar-ho bé.
Insistim, el diumenge, dia 6 d'abril, el punt horari de trobada a 9:45 del matí davant del restaurant El Conill i es preveu sortir a partir de les 10.
Exacte, esperem sortir a partir de les 10 i a veure si estem de sort i ens fa un bon dia, que el sol últimament és car de veure.
El que hem de dir, Carme, que si segueix la tendència dels darrers anys, de fet, des de la primera edició són centenars les persones que reuneixen per aquesta causa solidària.
Sí, l'any passat van tenir cap a 400 inscripcions i una recaptació de més de 8.200 euros. I bueno, esperem aconseguir almenys igualar, i per igualats estaríem contentíssims, a veure si podem igualar o superar aquesta xifra.
Més de 8.000 euros s'havien recaptat, no, el 2024, tot i que algun any també, Carme, es va superar els 10.000 euros, una xifra, vaja, que no sé si està aquest 2025 dins de l'horitzó que us fixeu com a organització.
I tant, quant més millor per poder contribuir amb aquesta bona causa. Aquesta, com has dit abans, és la 7a caminada, i portem ingressats més de 55.000 euros. Estem contents i agraïts a tota la gent que ve, a tots els col·laboradors, i, bueno, molt contents. I a veure si podem anar incrementant aquesta xifra.
Ho comentaves a través d'aquesta web, una de les novetats de Polseres Candela, es pot formalitzar una inscripció que demana una mínima aportació, tot i que si algú desitja doncs, ser més generós i augmentar els diners que es demanen, doncs ho pot fer, però sí que hi ha un preu mínim, no? Un preu mínim d'inscripció.
Hi ha el preu mínim d'inscripció per la caminada, però bueno, es pot fer l'aportació a la fila zero de la quantitat que es vulgui. Aquí no hi ha preu mínim, es pot donar el que es vulgui. Tot serà benvingut i tot suma.
I en arribar a aquesta caminada circular, a la plaça de l'Església de Sant Miquel, actuació musical.
Actuació musical amb el Roc Puig, que ja és un fixe de les nostres caminades. El Roc Puig fa 2 anys es va regalar una cançó molt bonica, que ja tenim himne, és l'himne de la nostra caminada, i ho fa molt i molt bé, i molt desinteressadament, i la qual cosa li agraïm moltíssim.
I són moltes les voluntats, les entitats, els establiments que han sumat esforços. Molts col·laboradors teniu.
Tenim molts col·laboradors, però fixes i fidels, i cada any, quan els hi demano, sempre no tenen un no per resposta, sempre tot és sí, i des d'aquí els hi agraeixo molt la seva col·laboració. Moltes gràcies a tots. Molt agraïda, de veritat.
Carme, abans apuntaves aquesta necessitat de que a través d'iniciatives que han de sorgir de la societat civil, com aquesta caminada, es puguin recollir diners per destinar-los al càncer infantil. Heu notat des del 2017, aquella primera caminada, fins a aquest 2025, que aquesta conscienciació sobre la importància de dedicar recursos a la investigació ha anat augmentat? Heu anat fent forat?
Sí que s'ha anat fent forat. Jo estic amb les Polseres Candela, que és una organització que es va crear el 2014 i també amb l'objectiu de recaptar diners per a la investigació del càncer infantil, i la veritat és que sí que la gent es va conscienciant i cada vegada hi ha més consciència de que es necessita investigació. Es necessita investigació i que amb la investigació està el futur i que hem d'anar per aquí.
I aquí totes les garanties de transparència, perquè aquí tothom sap cada euro on va parar.
Exacte, cada euro va parar íntegrament a Sant Joan de Déu. Sant Joan de Déu és un laboratori, tenen un laboratori d'investigació pel càncer infantil, ja tenen més de 50 investigadors, i bueno, tot va íntegrament cap aquí, i esperem que fructifiquin, que aquests diners puguin arribar a una bona causa.
Carme, el teu fill, el Pol Massip Rodríguez, va morir per un càncer infantil. És una molt bona manera de retre homenatge a memòria al teu fill, doncs, que cada any, com a mínim, doncs, hi hagi aquesta activitat que el recorda i que canalitza energies, doncs, perquè nens puguin afrontar aquesta malaltia en millors condicions.
Sí, aquest any ja farà 9 anys que va morir el Pol. I la veritat és que sí, que aquest dia és un dia molt bonic, és emotiu i bonic per nosaltres, perquè ens trobem amb l'escalf de molts amics del Pol i coneguts, i veus que van passant els anys i que encara el recorden. I bueno, a veure si entre tots podem erradicar aquesta malaltia.
Aquest punt, evidentment, destacadíssim d'homenatge al Pol. Entre els serveis d'aquesta caminada també hem vist, jo no sé si és una novetat, Carme, que hi ha com una sessió conjunta d'estiraments?
Sí, no és cap novetat. Del gimnàs ETS, Espai d'Esport de Vilafranca, venen a fer els estiraments, venen cada any.
Sí?
Sí, ens fan estiraments aquí a la plaça, quan arribem, ens fan uns estiraments.
El que sí que ja heu deixat enrere és el dinar, que sí que en les primeres edicions s'arrodonia la jornada amb un dinar al local Roser Montaner, a l'interior del local de Sant Miquel. Ara ja no ho feu, això?
Ara ja no ho fem. Arrel de la pandèmia era impossible. I ens ha replegat moltíssima gent i no som professionals. Era bastant complicat. I vam decidir aquest format de vermut, ja fem una festa a la plaça i ja ho arrodonim aquí. Però també queda molt bé, també ens ho passem molt bé i és un dia molt, molt bonic.
Doncs ja ho saben les persones que vulguin implicar-se i també fer salut amb aquesta caminada molt recomanable, amb un paisatge fantàstic a l'entorn del conjunt monumental d'Olèrdola. Aquesta caminada, Caminem per tu, Pol, el diumenge 6 d'abril, al punt de trobada davant del restaurant El Conill a Sant Miquel, a 9:45, la sortida a partir de les 10, i amb aquesta opció de fer un recorregut de 8 quilòmetres o bé un altre, un pèl més exigent de 10 quilòmetres. Tota la informació a la web de Polseres Candela. Moltes gràcies, Carme Rodríguez, per atendre'ns, i que vagi molt bé aquesta caminada.
Moltes gràcies a vosaltres.
sentit a parlar que al cel hi ha una estrella que amb la seva força sempre il·lumina la resta. Els seus ulls són unes vacances dins una tempesta. No sé com s'ho fa, però sempre se'n surt amb la seva. I un any més tornarem a fer el camí i que per sempre des d'aquí brindarem pel seu record. Caminarem junts, mirant sempre endavant. Caminarem junts, digue'm si ens vols acompanyar. Trobaràs el camí molt ple de pedres, però que quan més cops que caiguis més ràpid t'aixeques. Trobaràs el llum fins i tot caminant a les fosques. Per molt que no t'ho creguis, trobaràs resposta. Caminarem junts, mirant sempre endavant. Caminarem junts, digue'm si ens vols acompanyar. I quan la nit es faci molt més freda, m'escalfaré pensant en aquella estrella que mai no deixi de brillar. Quants cops el foc que m'es crema no deixa ni respirar. Darrere d'aquell problema una estrella et farà volar.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.